Son las 7.
IB3 Radio. Informatiu Vespre. Amb José Luis Galindo.
Bon vespre. La presidenta del govern, Marga Proens, acusa de mentir al delegat de l'executiu central a les Illes i exigeix la seva dimissió després que Frontex, l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, hagi assegurat en exclusiva a IB3 Ràdio que Espanya no els ha demanat que actuïn específicament a les Balears per fer front a la migració irregular. Unes declaracions que la delegació del govern no considera que contradiguin el que ells varen dir, ja que aclareixen el que s'ha demanat a Europa és que les Illes comptin amb un suport aeri per part de l'Agència Europea de Fronteres, que no és exactament el que ha negat Frontex. Declaracions a part, i sigui com sigui, avui el Parlament, més per Mallorca, ha volgut posar de nou el focus en l'origen del problema, el per què la gent es continua jugant la vida per travessar la Mediterrània, que és el que consideren que hauria de ser el vertader debat. És un dels temes centrals d'avui, però en tenim d'altres que repassem ara en titulars, com aquest: reunió del sector primari amb el govern per a consensuar la nova llei agrària, una norma que contempla l'ampliació de les places d'agroestades.
Agricultura ha incorporat el 80% de les aportacions fetes per la pagesia a la nova llei, que es troba en període d'al·legacions fins divendres.
La crisi de l'habitatge a Mallorca empeny més de 800 persones a viure al carrer.
Càritas exposa que les dades no reflecteixen el creixement real del fenomen del sensellarisme, perquè les entitats només poden atendre un nombre determinat de persones.
Maó és la ciutat amb més contaminació per ozó de tot Espanya, segons Ecologistes en Acció.
Ha superat els límits fixats per l'OMS 3 de cada 4 dies des de principi d'any. Entre els motius hi ha el trànsit marítim i aeri, la central tèrmica del port i també la seva ubicació geogràfica.
I en els esports, avui migdia ha estat presentat Miguel Álvarez, nou entrenador de la UD Eivissa. Toni Fuster, bon vespre.
Bon vespre. Miguel Álvarez, de 67 anys, natural de Jaén, dirigirà l'equip Pitius fins a final de temporada. Álvarez té un llarg currículum d'equips entrenats, entre els quals destaca una llarga trajectòria al Villarreal B. En aquesta hora està realitzant el seu primer entrenament en la plantilla. A la primera divisió, el davanter del Real Mallorca, Mateo Josef, autor de dos gols contra el Sevilla, espera que la victòria sigui un punt d'inflexió. El vermell rebran diumenge el Llevant a Son Moix. En aquesta hora tenim Champions. Està en joc a Sant Mamés el partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Karabakh. Al minut 17 de la primera part, 0-1 guanya el Karabakh. Gol de Leandro Andrade. A partir de les 9 del vespre serà el torn del Real Madrid, que rebran el Bernabéu la visita de la Juventus. I en ciclisme, Alberto Torres seguirà vestint el mallot del Movistar Team una temporada més. L'equip ha fet oficial la renovació del menorquí, que espera que el 2026 arribi carregat d'alegries.
Anem ara amb la previsió del temps. Marc Aldentell, bon vespre.
Bon vespre. Una previsió del temps que ve marcada pel vent. Demà serà una jornada de vent moderat a fort, vent de component oest-sud-oest, fins a migdia. A partir de llavors anirà girant a nord-oest, continuarà bufant, però amb intensitat durant el capvespre, sobretot a Mallorca i Menorca. En el cas d'Eivissa i Formentera serà ja el vespre quan giri a nord-oest i nord, continuarà també bufant amb intensitat. Per tant, atenció també a la situació marítima, onades que superaran els 4 metres d'altura a les costes exposades, sobretot cap a l'oest de cada una de les illes. Per altra banda, el cel continuarà en general bastant destapat, com ha passat avui. Hi pot haver nigulets prims, però no passarà d'aquí. I el termòmetre continuarà també com a protagonista. Avui hem tornat a superar els 28 graus. Demà màximes que quedaran lleugerament inferiors. Fiquem veure que a partir de darrera hora del dia notarem una lleugera refrescada, però vaja, l'ambient continuarà bastant suau. Aquesta situació de vent acabarà a partir de demà vespre, sobretot divendres de matí. Divendres ja una jornada molt més tranquil·la i amb el sol com a protagonista.
Gràcies, Marc Aldentell, Toni Cardell, els del control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La presidenta del govern, Marga Proens, acusa el PSOE i el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, de mentir quan asseguren que Frontex està actiu a l'arxipèlag. Això després que el mateix Frontex hagi confirmat en exclusiva a IB3 Ràdio que Espanya no li ha demanat agents específics per actuar a les Balears i fer front a la migració irregular.
Proens també ha criticat que el govern espanyol no vulgui protegir les fronteres de les illes amb l'ajuda d'agents d'aquesta agència europea de la Guàrdia de Fronteres. La cap de l'executiu assegura que la presència de Frontex als territoris fa davallar de manera dràstica la presència de migració irregular.
Constaten una mentida del Partit Socialista que va dir que Frontex ja està activat. Constaten una mentida del delegat del govern que va dir que Frontex ja està activat i que, a més, ho havia demanat el govern d'Espanya. Si mos menteixen en coses que són tan fàcilment desmuntables, si mos menteixen en coses que tan fàcilment se pot demostrar que és una mentida, en què no mos estaran enganant.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha acusat Rodríguez de mentir a la ciutadania en reiterades ocasions i ha demanat la seva immediata dimissió.
Reaccions que han vengut després que, en unes declaracions exclusives al programa El Dia d'IB3 Ràdio, l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes hagi assegurat que Espanya no els ha demanat que actuïn específicament a les Balears i que tan sols poden actuar quan un estat membre sol·licita la seva ajuda.
Aquestes declaracions s'emmarquen dins un context de confrontació política, ja que el govern de Marga Proens fa anys que reclama la presència de Frontex a l'arxipèlag, quan el drama migratori no deixa de créixer. Chris Borowski és el portaveu de comunicació de Frontex a Varsovia.
En aquest moment no. Frontex no té agents destinats directament a l'illa. Tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita. Però cal recordar que Frontex i Espanya mantenen una relació de col·laboració. Espanya va acollir la primera operació de Frontex fa gairebé 20 anys.
Borowski ha detallat també que més de 200 agents donen suport a les autoritats espanyoles arreu de l'Estat i que dos avions de vigilància operen a la part sud de la Mediterrània Occidental.
El 2025 és l'any de més arribades de migrants a les costes balears. Segons les darreres xifres del Ministeri de l'Interior del passat 15 d'octubre, enguany han arribat a les Balears 6.104 migrants en 330 barques. Això són més de 2.600 migrants més que l'any passat, que el 2024. Tot i aquesta moment, el portaveu de comunicació de Frontex considera que encara no es pot parlar d'una ruta consolidada.
Definitivament hem observat un augment notable de les arribades a les illes durant els darrers mesos. Això és evident, però encara és massa aviat per dir si es tracta d'una nova ruta diferenciada. El que probablement estan veient és que les xarxes de tràfic de persones estan posant a prova diferents rutes per entrar a la Unió Europea. Per això la coordinació i l'intercanvi d'informació són tan importants.
La delegació del govern de l'Estat a les Balears entén igualment que l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres no ha desmentit Espanya.
La delegació del govern puntualitza que l'Estat espanyol mai no ha demanat a Frontex el desplegament d'agents a l'arxipèlag i ha reiterat que això que ha reclamat Europa és que les illes comptin amb un suport aeri per part d'aquesta Agència Europea de Fronteres, i es refereix a les declaracions del mateix Alfonso Rodríguez al Senat la setmana passada.
Y de hecho, ya se contestó al gobierno balear por parte del ministro que efectivamente en noviembre de 2024 se solicitó que el trabajo de Frontex que se hacía en la zona del Mediterráneo Occidental, costas del Levante español más Baleares, pudiera tener una incidencia en la zona del tránsito balear, en la zona del mar balear hacia Argelia. Y así lo es desde febrero de 2025.
Això era el que deia Alfonso Rodríguez la setmana passada al Senat. A més, la delegació del govern central assegura que Madrid no reclamarà gens a Europa, ja que allò en què creu el govern de Pedro Sánchez és en el treball amb els països d'origen.
Dilluns passat, recorda molt, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va reunir amb el seu homòleg d'Algèria. Aquesta va ser la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica de l'any 2022. Des de llavors, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'han duplicat a les Illes Balears. Ara la intenció és que reactivin els protocols de retorn que havien quedat congelats des que Espanya es va posar del costat del Marroc al conflicte del Sàhara.
Al Parlament, els portavós també s'han fet ressò de la notícia, Marta Puyalto.
El popular Sebastià Sagreras i Manuela Canyadas de Vox demanen...
Toca tornar a demanar la dimissió del delegat del govern d'Espanya a les Illes Balears.
Vox exige hoy, con toda rotundidad, la dimisión inmediata del delegado del gobierno.
I li ho demanen per...
No només per incompetència, sinó per tornar a mentir en els ciutadans de les Illes Balears.
Por mentiroso, por negligente, por cómplice de esta estrategia de sustitución poblacional.
El socialista Marc Pons creu que la presidenta Proens només cerca la confrontació i recorda la visita de Marlaska a Algèria.
La mateixa Marga Proens criticant que hi hagués aquest tipus de reunions. D'aquí la incongruència. No hi ha una voluntat de treballar de manera conjunta, sinó una voluntat de confrontació permanent.
Lluís Apesteguià, de Més per Mallorca, creu que el debat és...
Una cortina de fum per amagar el debat de fons, que tot allò que serveixi per garantir la seguretat de les persones és benvingut.
Més defensa que Frontex no evitarà la migració de persones que cerquen una vida millor.
I davant aquest escenari de confrontació política pel drama migratori, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha fet una crida a la ciutadania i als polítics per posar fi als discursos contra les persones migrants.
Taltavull ha assegurat que determinades actituds no són admissibles i s'ha mostrat preocupat pel rebuig social a les persones que venen de fora.
És que jo la crida la vull fer i la feim des d'aquí avui, molt clara. És a dir, en lloc de discutir conveniències o no conveniències, negoci o no negoci, vivenda o no vivenda, hem de mirar la persona en si mateixa, que és la persona que hem d'estimar i que hem de cuir, independentment d'on ve i d'on no ve, qui és i qui no és, i quina és la seva situació personal. A vegades hi ha un rebuig que prové d'un prejudici, i aquest prejudici provoca un perjudici per l'altre.
El bisbe també ha assegurat que en les darreres setmanes ha mantingut diverses reunions amb el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, per estudiar com atendre els migrants que arriben.
De les penúries de les persones migrants a l'altre gran drama social, la crisi de l'habitatge empenya més persones a viure al carrer. És l'alerta que fan just les entitats de l'Església que treballen amb el col·lectiu Sense Llar. Denuncien que l'any passat varen atendre 841 individus que no tenen un sostre. Són 26 més que en el 2023. Davant d'aquest escenari, Sojorn, la Sapiència i Càritas Mallorca reclamen una resposta a les dificultats per accedir a un habitatge.
La manca d'un sostre obliga les persones sense llar a afrontar obstacles que els impedeixen la seva plena integració a la societat. La responsable d'habitatge de Càritas, Teresa Riera, diu que pateixen manca d'intimitat, problemes de salut física i mental i dificultats per accedir a una feina i a un habitatge digne.
La illa travessa una profunda crisi d'habitatge que està accentuant l'exclusió social i empeny a més persones al sensellarisme. La dificultat per accedir a un lloguer a preu assequible, sumada a la precarietat laboral, converteix el dret a un habitatge digne en una utopia per moltes persones.
Demà les entitats han convocat un acte a la plaça Major de Palma a les 11.
L'habitatge també és el principal problema dels veïns de Vila i per això ha estat una de les qüestions estrella del pla sobre l'estat del municipi d'Eivissa. El batle Rafa Triguero ha anunciat que destinarà un sol a la construcció d'una vintena d'habitatges de lloguer social per a joves que s'incorporaran al pla integral d'habitatge. Gemma Guasch.
Es tracta d'un solar que està ubicat al carrer d'Isidó Macavits i que fins fa poc estava cedit al Ministeri de l'Interior. De la falta d'habitatges es deriva, ha dit Triguero, la proliferació d'assentaments. L'alcalde ha assegurat que actuaran amb sensibilitat per atendre les persones que hi viuen, però també amb contundència.
Hoy quiero lanzar un mensaje alto y claro. Los que están establecidos o piensan volver a establecerse en asentamientos la próxima temporada, que se vayan haciendo la idea de que desde esta institución no se van a normalizar ni permitir los asentamientos como forma de vida.
A l'oposició, Podem ha retret que el consistori no hagi assistit adequadament, segons diuen les persones dels assentaments que han desmantellat. Tots els partits han parlat del problema de l'habitatge. Rafa Ruiz, del Partit Socialista, ha criticat les polítiques dels populars en aquesta matèria i ha dit que, de moment, només s'han fet promeses i anuncis.
No entregarà ni una clau d'habitatge públic. Anuncis ha fet molts. I no tenen solars públics per fer vivenda pública, sinó que entreguen solars a mans privades perquè llavors posin el preu que considerin.
D'altra banda, el Batlle ha destacat també que la neteja i la mobilitat són altres dels problemes que més preocupen els veïns del municipi. En aquest sentit, ha avançat que ja treballen en la nova contracta de neteja, ja que l'actual caduca l'any que ve i s'incrementarà la dotació de maquinària i personal. Pel que fa a la mobilitat, Triguero ha informat que l'Ajuntament d'Eivissa invertirà més €1,5 milions en la millora d'aparcaments dissuasius i treballa també la redacció del projecte per dur a terme 3 aparcaments en altura que sumaran fins a 4.000 noves places.
No hi ha cap dubte que la manca d'habitatge és el que més preocupa la societat illenca, sobretot el seu elevat preu, i avui es confirmen dades que afecta de manera significativa l'economia domèstica. En canvi, la memòria del Consell Econòmic i Social constata que la macroeconomia de les Balears consolida el seu dinamisme. El PIB per càpita ha crescut un 11%, que és la pujada més gran de tot l'estat. Què més destaca l'informe, Ina Morales?
L'informe subratlla l'encariment constant dels habitatges de 2013 ençà i també l'esforç que han de fer les persones a les illes per comprar una casa. Si es destina un 30% de la renda, caldrien 61 anys per a poder pagar-la. Francesc Fiol, president del CES.
Hi ha una notícia molt rellevant, diguem-ne de caràcter positiu, que és que per primera vegada el PIB de les Illes Balears supera els 40.000 milions d'euros. I en l'aspecte més negatiu, quan tu la situació més negativa que reflexa la memòria, són tots els problemes derivats de l'habitatge.
Uns problemes els de l'habitatge que no es tenen en compte a l'hora de calcular la taxa de risc de pobresa o exclusió social, que baixen a les Balears. Per a fer aquests càlculs es té en compte la taxa d'atur, que és molt baixa a les illes. Anna Grau és cap d'estudis del CES.
I sí, pugen els salaris, baixa la desigualtat, baixa la pobresa, però hi ha el problema en l'habitatge, no? I sembla que el principal problema social que tenim ara mateix és este, que a més augmenta cada any. Puja la qualitat de vida, tenint en compte que hi ha molta gent que té dificultats per accedir a un pilar bàsic del benestar, que és l'habitatge.
Pel que fa a les xifres macroeconòmiques, a banda de l'increment del PIB per càpita, el director de la memòria del CES, Antonio Alcobé, ha destacat la diversificació del sector serveis.
Sabemos que hostelería crece, pero nos llevamos una serie de sorpresas. En el sector de las actividades administrativas, servicios auxiliares, crece un 10%. En la que es información y comunicaciones, crece un 10%, muy por encima del 7% que crece el sector.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 18 minuts. Joan Simonet, el conseller d'Agricultura, defensa l'ampliació de les places d'agroestades en explotacions agràries professionals perquè, argumenta, s'ha consensuat amb el sector. Ho ha dit a la trobada amb la pagesia per exposar la nova llei agrària de les Balears i fer un repàs de les aportacions.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural pensa que pujar de 6 places a un màxim de 10 podria ajudar a millorar la competitivitat del sector i, a més, no se'n crea cap de nova, diu.
Sí que s'han augmentat les places de 6 a 10, però hem de tenir en compte que tot el sector demanava augmentar-les. Algunes entitats agràries demanaven fins a 14 places. Dues ho demanaven 12 i una altra ho demanava de 10 places. Però s'ha aprovat la de 10, la mínima que hi hagi d'haver.
Simona t'afegeix que amb aquesta llei es fomenta la venda directa i la degustació de productes locals perquè les explotacions es veuran obligades. No serà només una qüestió opcional. També ha dit que se situa els agricultors de les illes al nivell dels seus homòlegs de la Unió Europea.
I que al final el que no volem és que els nostres pagesos juguin en desavantatge amb pagesos de Catalunya, amb pagesos de Normandia, amb pagesos de Dinamarca.
En qualsevol cas, Simona t'ha ressenyat que l'avantprojecte de llei incorpora 8 de cada 10 aportacions fetes pel sector primari. Una de les associacions presents a la trobada ha estat Assaja. El seu president, Joan Company, ha valorat positivament la norma i destaca que respecta la triple sostenibilitat que demana Europa.
Aquesta llei s'adapta a l'any 2025 i s'adapta a la... el que realment mos demana Europa en el sector primari, que és la triple sostenibilitat, la sostenibilitat econòmica, la mediambiental i la social. Per què fa sostenibilitat econòmica? Perquè sense guanyar diners no hi haurà agricultura. I això, aquesta llei, el que deixa ben clar és que els països han de viure de la producció d'aliments, però llavors es poden tenir una sèrie d'ingressos alternatius per a les activitats complementàries.
Company també creu que la nova llei potencia la producció de biomassa i ajuda a eliminar les petjades de carboni, mentre que la secretària executiva de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders, Joana Mascaró, ha destacat la simplificació administrativa com un dels aspectes més positius.
Tot també de propostes que se poden fer a la finca per obtenir més recursos també i que siguin més viables les votacions.
Tant Mascaró com el president de Saja han avançat que presentaran al·legacions més centrades en punts tècnics, com ara esclarir els procediments, millorar la digitalització i delimitar conceptes. Tenen de termini fins divendres.
I ja que parlam de sostenibilitat, Mahó és la ciutat amb més contaminació per ozó de tot Espanya. És la que més vegades ha superat els límits fixats per l'Organització Mundial de la Salut i la segona amb més incompliments dels objectius legals. Etxel Camarasa.
De fet, ha superat els límits fixats 3 de 4 dies enguany. Així ho posa de manifest el darrer informe d'Ecologistes en Acció. Entre els motius hi ha el trànsit marítim i aeri, la central tèrmica del port i també la seva ubicació geogràfica, que fa que arribi fins aquí la contaminació procedent d'altres països. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe d'Ecologistes en Acció.
Tiene que ver también con la llegada de contaminantes procedentes de toda la cuenca mediterránea occidental. Es decir, el problema no son únicamente las emisiones producidas en las propias Islas Baleares, en este caso en la isla de Menorca, sino también que por su ubicación geográfica a Baleares llega la contaminación procedente pues del sur de Francia o incluso del propio litoral mediterráneo español e incluso de Italia.
Aquest fet i cal sumar les onades de calor patides aquest estiu que faciliten l'aparició d'aquest contaminant que afecta les vies respiratòries i que pot ser molt perjudicial per a la salut.
L'Agència Europea de Medi Ambient estima que cada año la exposición a niveles de ozono como los que hemos respirado este verano en buena parte de España es responsable de hasta 10.000 fallecimientos prematuros, cerca de 300 de ellos en las Islas Baleares.
Altres estacions de control com la de Bunyola i la de Sa Pobla també mostren resultats molt negatius. Al conjunt de les Balears, la contaminació per ozó ha remuntat i s'han assolit ja els nivells més alts des del 2018.
A tot això, els ports de les Balears han rebut enguany un 5% més de creueristes que l'any passat, en concret 2.100.000 entre gener i setembre.
Només el mes de setembre varen arribar als ports de les illes més de 335.000 creueristes. Quant al nombre de creuers, durant els primers 9 mesos varen recalar a les Balears 625 creuers, un 7% més que l'any passat.
I el varador de la Savina s'ha tancat un taller nàutic que presumptament contamina la mà. A més, no disposava de títol habilitant ni llicència d'activitat.
A més, es va detectar l'existència d'una instal·lació il·legal d'abocament d'aigües amb connexió al medi natural, posteriorment retirada, i es varen constatar deficiències greus en seguretat i salut laboral. El Consell ha donat un termini de 48 hores per cessar el funcionament i 30 dies per retirar materials potencialment contaminants i ordenar el recinte. La multa pot oscil·lar entre els 3.000 i els 30.000 euros.
Més en clau de sostenibilitat, Formentera estudia introduir les etiquetes mediambientals en les quotes que regulen l'accés de vehicles de motor durant la temporada. La institució espera presentar al Consell d'Entitats, entre final i principis d'any, una proposta amb avanços pel que fa a la sostenibilitat. Elena Trinidad.
Després de 7 temporades de regulació a la circulació de vehicles de motor, el Consell ha encarregat un nou estudi de capacitat de càrrega i un d'etiquetatge dels vehicles que han circulat entre el 1 de juny i el 30 de setembre, temporada d'aplicació del Formentera Eco. Amb els resultats es farà una proposta de regulació per a l'any que ve que podria introduir una novetat important, segons explica la consellera de Mobilitat, Verònica Castelló.
Que els vehicles que mos visitin pues siguin considerats en cupos per etiquetes mediambientals. I això és el que estan treballant ara i estan valorant a veure si plantejam fer aquesta transformació.
Ahir vespres varen presentar davant el Consell d'Entitats els resultats de la regulació. El sostre màxim dels vehicles regulats per al 2025 ha set de 10.287. Escoltam el president del GOP, Jordi Crespo, i el representant del grup esportiu espalmador, Jesús Ferrer.
Contents amb el control que s'ha fet, molt contents amb el treball que fan des de mobilitat, però amb la mosca darrere l'orella de que les xifres són encara molt, molt més altes de del que, diguéssim, la nostra illa pot suportar.
Fer una mica més segur tot el que sigui la circulació en bicicleta i caminant, perquè Formentera podria guanyar molt si es pogués adaptar una mica més el que són les carreteres i els camins en aquesta circulació.
S'espera que s'hagin generat més de 6.000 expedients sancionadors durant els mesos de regulació. Amb la taxa d'accés s'han recaptat 671.000 euros que es destinaran al Fons de Sostenibilitat.
I en relació amb la confirmació de la sentència que obliga a tancar l'allotjament Botel Alcúdia Mà, el Departament de Turisme del Consell de Mallorca assegura que la clausura de l'activitat hotelera no comporta que aquestes instal·lacions no puguin tenir altres usos. Aquest matís s'afegeix l'Ajuntament d'Alcúdia perquè aquest establiment, construït en domini públic, marítimo-terrestre del port d'Alcúdia, té llicència municipal d'activitat com a part hotel. Així ho explica la mateixa batllessa d'Alcúdia, Fina Linares.
Que s'haurà de paralitzar i clausurar l'activitat turística d'hotel. Com a places turístiques, en aquest sentit, de comercialitzar l'hotel. Amb això és el que no té, li han revocat l'autorització turística. La llicència de l'Ajuntament li permet surts d'escola de vela i a part hotel per a navegants.
Segons el GOP, una de les entitats que va interposar el recurs de cassació, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estableix com a il·legal qualsevol activitat hotelera que es desenvolupi al Alcúdia Mà.
D'altra banda, Més per Mallorca ha demanat avui al Consell que faci complir la sentència del Tribunal Suprem que ordena el tancament definitiu de l'anomenat Botel Alcúdia Mar. Així ho ha explicat la portaveu de la formació al Consell, Catalina Inés Perelló.
Denunciam la permissivitat i complicitat política del Departament de Turisme, encapçalat pel senyor Marcial Rodríguez, després que aquest hagi defensat públicament que l'empresa Alcúdia Mar pot continuar operant amb una declaració responsable i que és manifest i notori que no té les places turístiques.
I un apunt en clau de mobilitat. Madrid es compromet a tancar un conveni ferroviari amb les Illes si els projectes que planteja el govern són viables i madurs. Ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente, al Congrés en resposta a una pregunta del diputat de Metsumar, Vicenç Vidal, que li ha reclamat que el govern espanyol col·labori a fer realitat una reivindicació històrica com és el tren de Llevant.
Vidal ha reclamat el compromís del govern espanyol d'invertir en el tren de Mallorca. El ministre Puente ha assegurat que el ministeri està en espera que l'executiu de Marga Proens remeti la informació requerida després de la mesa bilateral que varen celebrar les dues parts.
Facem que el govern de les Illes Balears compleixi la seva part plantejant els projectes, facem un conveni ferroviari prou potent perquè el tren de Llevant pugui ser una realitat, facem aquest conveni ferroviari que ens permet donar el salt qualitatiu que ens fa falta.
No nos valen proyectos planteados en el aire y que no tienen el estudio de viabilidad correspondiente, que desde luego nosotros estamos dispuestos a colaborar en su redacción. Y por último, tienen que ser proyectos maduros. Si esas circunstancias se dan, ya le anticipo que el gobierno de España es partidario.
Yeah. En clau de successos, detingut un home per un delicte de violència de gènere després d'una perillosa persecució de la policia local pels carrers de Sant Antoni, que ha fet que els agents hagin patit contusions. L'home estava en crida i cerca des de feia dies per un delicte de violència qualificat de risc extrem per a la víctima.
La policia va identificar-lo a través de la matrícula del cotxe i l'arrestat va començar a fugir. Va circular en sentit contrari dins la localitat, colpejant altres vehicles i posant en risc la vida dels vianants. La persecució es va allargar fins que els agents varen trobar el vehicle a la zona de Cal Agressió. L'home intentava fugir a peu i finalment va ser detingut.
I tècnics de l'Ajuntament d'Inca han agafat mostres de l'edifici del qual ahir es va ensorrar el sostre. Les 15 persones que varen haver de ser desallotjades, 6 famílies de 6 famílies diferents, esperen els resultats de les anàlisis dels materials per saber quan podran tornar a casa seva. De moment s'han instal·lat a casa de famílies i amics.
El regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, ha explicat que hi ha dues possibles causes de l'incident.
Si ha estat un mal estat de les vigues, pot se farà una intervenció més ràpida i les famílies podrien tornar més aviat. Si estan afectades per aluminosis, aleshores s'hauran de fer més cates i s'haurà de fer una intervenció ja més en profunditat, més lenta i més llarga.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, temps de repassar els titulars més destacats. L'executiu de Marga Proens exigeix la dimissió del delegat del govern central per, diuen, haver mentit després que Frontex s'hagi assegurat en exclusiva a IB3 Ràdio que Espanya no els ha demanat que actuïn específicament a les Balears per fer front a la immigració irregular.
Delegació del govern aclareix que el que s'havia demanat a Europa és que les illes comptin amb un suport aeri.
Reunió del sector primari amb el govern per a consensuar la nova llei agrària, una norma que contempla l'ampliació de les places d'agroestades.
Agricultura ha incorporat el 80% de les aportacions fetes per la pagesia a la nova llei, que es troba ara en període d'al·legacions fins divendres.
La crisi de l'habitatge a Mallorca empeny més de 800 persones a viure al carrer.
Càritas exposa que les dades no reflecteixen el creixement real del fenomen del sensellarisme perquè les entitats només poden atendre un nombre determinat de persones.
Mahó és la ciutat amb més contaminació per ozó de tot Espanya, segons Ecologistes en Acció.
Ha superat els límits fixats per la OMS 3 de cada 4 dies en el que duim d'any. D'entre els motius hi ha el trànsit marítim i aeri, la central tèrmica del port i també la seva ubicació geogràfica.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
En els esports, Miguel Álvarez és oficialment el nou entrenador de l'UD Eivissa. Avui cap vespre ha fet el primer entrenament amb la plantilla. Toni Fuster, bon vespre.
Bon vespre. Miguel Álvarez està presentat avui migdia a Camises i a l'hora baixa ha fet entrenament. Álvarez, de 67 anys, natural de Jaén, dirigirà l'equip Pitius fins a final de temporada. Presenta un llarg currículum d'equips entrenats, entre els quals destaca una llarga trajectòria al Villarreal B. Així d'ambiciós s'ha mostrat davant els mitjans.
Que si veu potencial, mira, a mi... Una de los, si te digo que es un proyecto ilusionante es por eso, porque veo que se pueden hacer muchas cosas, pero ya de por sí, aunque no hubiera un objetivo grande o pequeño o grande o mediano, me da igual. Yo soy un entrenador que ya, la presión ya me la pongo yo. Yo pienso en grande, me gusta pensar en grande, pero me gusta pensar también a corto plazo, cosas que se puedan realizar.
També ha tingut avances per a la plantilla de la UD Eivissa.
Lo más importante son los jugadores. Los entrenadores somos buenos y tenemos buenos jugadores, aquí hay muy buenos jugadores. Entonces yo lo que voy a intentar es ponerlo en un contexto en el campo donde salgan sus mejores virtudes. Sí, siempre da que alguno habrá que colateralmente no estará muy contento, pero vamos a intentar dentro de las capacidades que tienen cada uno, dentro de sus calidades, poner pues eso, un contexto para que ellos puedan sacar y dar su mejor versión como jugadores.
Sergio Cirio formarà part de l'staff tècnic del primer equip de la UD Eivissa. I qui s'ha mostrat especialment contundent ha estat el director esportiu Javi Lara per argumentar la sortida de Paco Gémez. Una decisió meditada i que cerca sacsejar l'equip per treure tot el seu potencial.
Nuestra decisión en pretemporada fue dar continuidad, no por llevarte la contraria, porque era una realidad, pensando que las cosas que se estaban haciendo mal podían cambiar, pero no hemos dado cuenta con el paso del tiempo que no hemos sido capaces, que las situaciones se venían repitiendo, ¿no? Pensamos que la mayoría de los jugadores estaban por debajo de su nivel. De ahí que también tengamos mucha ilusión en que Miguel pueda hacer mejorar a todos los jugadores.
A la primera divisió, el vestidor del Reial Mallorca vol confirmar la seva millora diumenge contra el Llevant i aconseguir la segona victòria consecutiva. L'1-3 al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla donar força als jugadors. El davanter Mateo Joseph, autor de dues dianes contra els andalusos, espera que la victòria contra el Sevilla sigui un punt d'inflexió. El sentim en declaracions al mitjà del club.
Esperemos que, bueno, que sea esto un punto de, ¿no?, de inflexión, que nos sirva para bueno, este partido contra el Levante ir con todo, con confianza, y yo creo que muy contento todo el equipo y con lo que se vivió, ¿no?, contra el Sevilla.
La victoria a Sevilla ha donat, sens dubte, oxigen a la plantilla. Parla el porter Leo Román.
Este partido creo que nos da mucho aire, sobre todo para encarar ahora el siguiente con la mayor de las energías y lo más positivo posibles. Y bueno, el tema de los goles, bueno, también pueden ser momentos. Nosotros tenemos buen equipo, confiamos en que todo va a ir a mejor y evidentemente partiendo de ese rigor defensivo.
I el migcampista Javi Llebrés és optimista, però també realista, el sentim.
Evidentment dona molta confiança perquè veníem de resultats que no eren bons i duen pocs punts i evidentment encara seguim amb falta de punts i per això hem de seguir amb aquesta línia perquè necessitem victòries i fem esforç a casa nostra, que és l'important.
El tècnic del Real Mallorca, Iago Barrasate, repetirà el capdavant del combinat basc el pròxim 15 de novembre en un partit amistós contra Palestina que es disputarà a l'estadi Sant Mamés. Al març de l'any passat, la selecció d'Euskadi va empatar un gol davant l'Uruguai. I un col·legiat mallorquí podria arbitrar el clàssic d'aquest proper cap de setmana. Mateu Busquets Ferrer és el gran favorit per xiular el Real Madrid-Barça que es disputarà diumenge a les 4:15 del capvespre al Santiago Bernabéu. Aquest seria el seu primer clàssic, just el tercer any a primera divisió. I parlem ara de la Champions. En aquesta hora tenim descans a l'estadi Sant Mamés entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Karabakh amb el marcador d'1-1. Gols de Guruceta per part del conjunt basc i Leandro Andrade per part del Karabakh. I a partir de les 9 del vespre serà el torn del Real Madrid, que rebrà la Juventus. L'entrenador, l'actual entrenador Xavi Alonso, té les baixes confirmades d'Àlaba, a més dels lesionats Ceballos, Hudson i Rüdiger. El porter Courtois complirà 300 partits en la camiseta madridista. Sentim l'entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso.
Es un clásico del fútbol europeo, ¿no? La Juve pertenece a esos clubes selectos que hacen grande el fútbol europeo y se ha enfrentado muchas veces el Madrid contra la Juve. Yo recuerdo muchos de verlos por la tele, de jugar alguno también. Y para nosotros lo afrontamos con muy preparados. He visto ya el equipo con ganas de ir a por la tercera victoria en Champions, de tener un muy buen arranque, que es lo que queremos.
I ahir el Barça va golejar l'Olympiacos per 6-1 en 3 gols de Fermín López, 2 de Rafford i 1 de Lamine Yamal de penal. L'Atleti de Madrid va sortir golejat del camp de l'Arsenal, el conjunt matalassé va perdre per 4-0 i el Villarreal va perdre per 0-2 contra el Manchester City. La segona edició de l'Est Mallorca Special Cup ja és una realitat. El torneig que s'ha presentat avui es disputarà a partir d'aquest divendres i fins diumenge a Calamilló, a Mallorca. Es tracta d'un torneig inclusiu en el qual participen 8 equips. L'associació Inclusión en Movimiento i la selecció Insuperables seran els representants de les illes, però també hi haurà equips com la Fundació del Toledo, el Llevant, el Chelsea i el Parma Italia. I demà a les 7:30 a la ciutat esportiva Antonio Asensio, la Federació de Futbol de les Illes Balears presentarà la nova campanya de valors arbitrals, una iniciativa conjunta per reforçar el respecte, la convivència i l'educació en el futbol base. A l'acte està previst que hi assisteixin els àrbitres internacionals i de primera divisió Guillermo Cuadra, Mateu Busquets, Ami Peñalver i Diego Martínez. El Palma Futsal entregarà dissabte a partir de les 7 de vora baixa, a banda del partit contra el Movistar Inter, una entrada addicional per la main round de la UEFA Futsal Champions League a tots els socis que no varen poder assistir al partit contra el Peñíscola disputat al poliesportiu Galatzó per mort del retard en les obres de substitució de la pista de Somos. L'entrega es realitzarà fins a esgotar les entrades per qüestions d'aforament. En bàsquet, el Sant Antoni va protagonitzar la gran sorpresa a la Copa d'Espanya, va eliminar el Cantàbria de primera FEB. Els eivissans guanyaren per 94-92. L'equip de Berrocal s'enfrontarà a l'Ourense als vuitens de final. També va passar de ronda el Palmer, que va ser capaç de guanyar a Guipúscoa per 76-86, i ara jugarà contra l'Estudiantes. Varen perdre l'Estia Menorca i el Figui Palma. Ciclisme, Albert Torres seguirà vestint el mallot del Movistar Team una temporada més. L'equip ha fet oficial la renovació del menorquí, que espera que el 2026 arribi carregat d'alegries. El sentim.
La veritat que comptem molt content de poder seguir una temporada més amb aquest equip. Saben també per meu quines són les meves virtuts, i es dir, per tranquil·litat, ofici, per ells deportivament i personalment per els companys és molt important, i per jo personalment, doncs, satisfet i sobretot agraït.
I acabam els esports en tennis. El santanyiner Jaume Munar i l'estatunidenc Ben Shelton disputaran demà el partit del 80 de final de l'ATP 500 de Basilea.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc, amb el seguiment especial des de Can Misses del partit Udeivissa-Terol.
La roba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén.
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me has interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim
el
canal estendàtil.
Ah, que no. Igual que és meu cas. El meu cas també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí,
que
fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, seguim amb més informacions relatives a la nostra comunitat i anem ara fins a Menorca perquè l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran ha hagut d'elaborar un pla financer per l'incompliment de la regla de despesa. El darrer any s'han gastat 440.000 euros de més.
El pagament del 59% de les sancions per radar a l'empresa que la gestiona ha causat un desequilibri pressupostari de l'Ajuntament que obliga a elaborar aquest document. La situació econòmica és sòlida i l'incompliment és puntual i justificat, assegura el regidor d'Hisenda, Antoni Borràs, ja que Es Migjorn compta amb 5 milions d'euros al banc que no pot gastar.
L'únic que es poden emprar és per llevar deute. Com que nosaltres no tenim deute,
pues aquest doblers, l'únic que podem fer, que és una contradicció, no? Vull dir, l'únic que podem fer és tenir-los en el banc mentre es duri aquesta regla de despesa o no es brati.
El pressupost actual, que duplica el de l'any anterior, supera els 8,7 milions d'euros, dels quals 4,8 milions provenen del Consell Insular i del Govern Balear.
Com dèiem, la gestió del radar ha estat un dels motius pel qual s'ha incomplit la regla de despesa i, precisament, sobre aquest tema, el PSOE d'Esmijón Gran denuncia possibles irregularitats.
Segons la documentació, asseguren els socialistes, l'empresa CGI va ser contractada mitjançant un contracte menor per gestionar les multes. No obstant això, adverteixen que s'han continuat pagant factures sense contracte per prop de 50.000 euros. Aquesta pràctica, segons el PSOE, esquiva el control polític i financer del ple, ja que evita reconèixer formalment la despesa o tramitar una modificació pressupostària.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat licitar les obres de reforma i explotació del mercat municipal del Llevant. La concessió serà per 30 anys el pressupost d'1.400.000 euros.
Amb aquesta inversió reformarà la cobertura del mercat, l'aparcament i l'espai comercial. L'empresa que explota l'establiment haurà de garantir un 40% de productes agroalimentaris i les botigues que l'envolten un mínim del 50% del producte local. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha de defensant la necessitat de la reforma per garantir la viabilitat de l'espai.
Que cercàvem amb aquesta concessió? Pues transformar el mercat de Llevant en un espai comercial atractiu, modern i sostenible, capaç de generar afluència i revitalitzar l'activitat comercial del barri.
Està previst que les obres durin un màxim de 3 anys.
El nou centre de salut a Ciutadella costarà 20 milions d'euros. Tindrà un edifici de gairebé 10.000 metres quadrats amb dues plantes i un soterrani amb un aparcament per a 250 vehicles. Aquesta és la proposta guanyadora del concurs convocat per la Conselleria de Salut.
El nou centre es construirà a la zona de Santa Rita. Per fora farà la sensació que es tracta de diversos edificis i per dins tindrà patis interiors que aporten lluminositat. A la planta baixa s'ubicarà l'hospital de dia, la sala de diàlisi en 10 llits i la zona quirúrgica, a més de les urgències. A la primera planta hi haurà una zona amb 60 consultes, 40 per medicina de família i 20 per especialistes com pediatria i salut mental. Manuela García, consellera de Salut, n'explica les novetats.
Se triplica el espacio, pero sobre todo es un centro más moderno, más funcional y tiene una mejor equipación y unos servicios que el actual no cuenta con ellos.
En aquest cas, les obres duraran un any, tot i que encara no hi ha data d'inici. La zona bàsica de salut del Ponent de Menorca té 30.000 usuaris.
I les obres, perquè el Centre de Salut Verge del Toro de Moó, perquè aculli el Servei d'Urgències d'Atenció Primària del Llevant de Menorca, costarà 1.300.000 euros.
Salut ha adjudicat ja les obres, que convertiran el soterrani en una planta sencera dedicada a les urgències. S'obrirà una entrada independent que donarà accés a 4 consultes, una sala de cures amb 2 lliteres i una sala de recuperació cardiorrespiratòria, a més de sales d'espera i despatxos per al personal. L'espai serà 7 vegades més gran que l'actual SUAP, ubicat a dalt Sant Joan.
I ens quedam a molt perquè allà el manteniment de les zones verdes i l'arbrat urbà tindrà un cost d'1.500.000 euros durant els pròxims 3 anys. L'Ajuntament reforça el servei amb l'objectiu de garantir un manteniment eficient, sostenible i de qualitat dels espais verds públics.
El contracte abasta des de l'eliminació i control de vegetació, conservació de l'arbrat, tractaments fitosanitaris contra plagues, sanejament de palmeres i el manteniment de parcs emblemàtics com és Freginal, Sínia Costa Vella, Costa de Ses Voltes i Rubió i Tudurí. El tinent Batla, de Serveis Urbans i Medi Ambientes, José Manuel García.
I estem molt contents de poder treure aquests 4 lots per poder fer una millor feina en tots els brats del municipi, que és molt, i des de l'Ajuntament de Mó seguirem apostant per la millora d'aquests espais verds que té el municipi.
S'estima que actualment al municipi hi ha més de 3.000 arbres sembrats i més d'una trentena d'espais entre zones verdes i parcs.
Més coses. El govern vol estendre el programa de festes segures a tots els municipis de les Balears. El programa es va fer com a prova pilot a les festes de Sant Joan i el Firó de Soia, amb bons resultats.
L'objectiu és evitar situacions de risc en les celebracions més multitudinàries. Sentim Rafael Coves.
Consums abusius d'alcohol poden llevar com a tílis, consum de drogues, agressions sexuals, baralles, etc. Conflictes que la majoria de gent que va a les festes no els vol.
Per aconseguir-ho, es treballarà per una banda en la prevenció, sobretot entre els joves, i per l'altra en la formació i coordinació de totes les administracions que organitzen les festes. Aquest 2025 ja s'ha aplicat en forma de prova pilot als municipis de Ciutadella, Solla i Pollença, i el balanç és molt positiu.
És bastant positiva perquè un dels punts és la recollida d'incidències, i la recollida d'incidències d'aquestes tres festes ha estat bastant baixa. És a dir, han tingut poques incidències respecte a altres anys.
A partir de l'any que ve s'estendrà l'experiència a tots els ajuntaments que hi estiguin interessats.
Set i 49 minuts, anem ara amb l'informació estatal i internacional, que, per cert, també passa per la nostra comunitat. Podem Palma denuncia possibles vincles entre empreses contractades per l'Ajuntament i Israel. La regidora Lucía Muñoz, que fa poc va viatjar a Gaza amb la flotilla, reclama rompre el tracte amb aquestes companyies que suposadament proveeixen d'equipament la policia local.
En un context de vulneració d'alt el foc després de 2 anys de genocidi a Gaza. Hem intentat en numeroses ocasions que l'Ajuntament trenqui relacions amb l'estat genocida d'Israel, que no faci contractacions públiques amb empreses vinculades amb el genocidi i que Palma sigui, en definitiva, una ciutat de pau.
La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, nega qualsevol irregularitat. Per contestar les acusacions de Muñoz, ha fet befa del retorn de Muñoz a la feina després d'haver estat 1 mes i mig a fora amb la flotilla de Gaza.
¿Cómo? Sí. La señora Muñoz.
Sí.
Ha vuelto a Palma. Está en Palma. Trabaja para Palma. Qué bien. Ha hecho una rueda de prensa para Palma. Me alegro. Pero creo que ha venido un poco despistada.
Tot això quan el Parlament israelià ha aprovat de manera inicial un projecte de llei per annexionar el territori palestí de Cisjordània. El text ha de ser sotmès, però, a 3 lectures més. El partit del primer ministre, Benjamin Netanyahu, no hi ha donat suport.
Un dels seus diputats, però, ha trencat la disciplina de vot, fet que n'ha permès l'aprovació. De fet, l'Agència de Nacions Unides per al Refugiat de Palestina, UNRWA, ha denunciat que Israel impedeix el retorn dels desplaçats als camps situats al nord de Cisjordània. Demà, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, arribarà a Israel i divendres es reunirà amb Netanyahu. Avui, el primer ministre ja s'ha trobat amb el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance.
We're very excited to sit down and work together on the Gaza peace plan. We have a very, very tough...
Vance es troba a Israel per supervisar el compliment de l'acord d'alto el foc que les dues parts acusen mútuament de trencar. El vicepresident nord-americà s'ha mostrat molt optimista sobre les possibilitats que la treva arribi a bon port i ha confirmat que el país no desplaçarà tropes a Gaza.
I tornem a l'estat espanyol perquè en el cara a cara d'avui entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, el president del govern central ha negat finançament il·legal al PSOE davant de les acusacions de corrupció del líder del PP.
Sánchez ha tornat a denunciar la crisi dels cribatges de càncer de mama a Andalusia i ha acusat Feijóo de no exigir responsabilitats al president andalús, Juanma Moreno.
Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud.
Feijóo ha retret els canvis anunciats i després rectificats sobre les quotes dels autònoms i ha demanat explicacions sobre el presumpte finançament il·legal del PSOE.
¿Por qué no le explica a usted, al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana, porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. Desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no?
Després del cara a cara entre Sánchez i Feijóo, ha estat el torn de Junts, que ha elevat el to i ha advertit Sánchez que tal vegada ha arribat el moment d'un relleu a la Moncloa.
La portaveu de la formació al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat el president que la ciutadania està farta.
Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots. I després diran que acabé la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
I tornant a l'àmbit internacional, la presidenta del Museu del Louvre de París ha admès que el dispositiu de seguretat va fallar durant el robatori de diumenge. En una compareixença al Senat, ha reconegut que no es va detectar amb la rapidesa suficient l'arribada dels lladres.
Laurent Descars també ha explicat que després de l'assalt va presentar la dimissió, però que la ministra de Cultura francesa no l'ha acceptada. També ha assegurat que aquest drama, ha dit, ha xocat els agents del museu.
Ce drame a profondément choqué les agents du musée du Louvre.
Diu Descartes que també ha xocat els ciutadans i tots aquells que estimen el Louvre. La presidenta del museu afirma que es posaran en marxa mesures addicionals de seguretat. Recorda'm que els lladres han robat 8 peces de joieria valorades en 88 milions d'euros. Encara no s'ha produït cap detenció.
El Dijous Bo d'enguany ja té cartell. Enguany cau el 13 de novembre i Inca convida tothom a anar a la fira amb un cartell del dissenyador, també inquer, Pedro Agüera.
Aquest 2025 el jurat havia de triar entre 15 propostes i ha optat per una que, amb un cop d'ull, es veu tot, la modernitat i la tradició inquera. És la intenció de l'autor, Pedro Agüera, en forma i fons.
La tècnica és un collage digital, amb un retoc fotogràfic també i una sèrie d'elements que li donen un aire un poc més actual, però sempre conservant aquesta arrel d'una fira amb molta antiguitat, amb una fira molt, molt coneguda.
El Batle d'Inca, Virgilio Moreno, explicava avui de matí a la presentació del cartell com en un mes, cada dia hi ha coses programades a Inca i per ordre, que són moltes.
Tres fires, Santa Maria la Major, Setmana Gran del Dijous Bo, dia 13 de novembre, bueno, ho estan preparant tot perquè aquest dia tan important per tota la ciutat, però també per Mallorca i totes les illes, no? El Dijous Bo, la fira de les fires, estigui tot preparadíssim.
Aquesta setmana és la segona fira. Tot està ben marcat en el calendari que comença la festa en funció de com cau Sant Lluc. Tot acabarà el Dijous Bo, enguany, dia 13. Que durà aquesta traca final encara et secret. El programa del Dijous Bo 2025 és tot un secret. Un bon de grapat de dies més. Yeah, yeah.
Oh yeah, what condition, my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped.
L'actor i productor Steve Buscemi és el gran protagonista de l'Evolution Mallorca Film Festival d'enguany. Després de rebre l'ovació i el reconeixement a la gala inaugural, la cara més popular dels guardons d'enguany, ha parlat amb Vivetes Notícies dels seus projectes i, com no, de la seva exitosa i a la vegada silenciosa carrera.
Sí, Steve Buscemi ha captat bona part de l'atenció mediàtica en aquesta nova edició de l'Evolution, no és per la seva participació a pel·lícules que són ja part de la història del setè art. Sovint a partir de personatges estranys i animàtics i de la mà de directors com el German Cohen o Quentin Tarantino, l'actor nord-americà va enlairar la seva als anys 90 en films com Fargo, Reservation Dog i El gran Lebowski.
És curiós perquè aquestes tres pel·lícules s'han fet grans amb el temps. Ni la indústria ni la crítica apostava per elles quan s'estrenaren. Amb tot, crec que allò que fa un projecte exitós és quan el director aconsegueix fer la pel·lícula que realment volia fer.
A més de rebre l'Icon Awards, Steve Bucocci presenta a l'Evolució la seva darrera pel·lícula, Psicoterapia.
I thought, oh, he's not really just an indiscriminate serial killer.
Em va captivar des del primer moment el meu personatge, que es defineix com un assassí en sèrie jubilat. I, òbviament, és moltes coses més.
La projecció serà demà a les 7 de l'hora baixa al cinema Rivoli, a Palma. Una ocasió única per gaudir de la presència d'un actor que ha marcat algunes de les seqüències més icòniques del cinema. Yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down shining in him.
I encara tenim temps per un apunt més. La 16a mostra de cinema de muntanya ja està en marxa, una edició dedicada a Ferran Tolosa, qui el 2010 va proposar al Centre de Cultura Sa Nostra emprendre aquesta aventura. 15 anys després, el certamen s'ha consolidat amb la projecció enguany de 20 pel·lícules, 12 de les quals curtmetratges, també conferències i col·loquis.
Fins dimarts 28 d'octubre es projectaran totes aquestes obres i es faran activitats al Cine Ciutat, al Teatre Principal de Palma, al Xef Fortesa, a Can Oleo i el Teatre Principal d'Inca. Una de les novetats serà una xerrada dedicada a reflexionar sobre l'ètica en el món de l'alpinisme a càrrec del periodista i expert Òscar Gonzola.
Les 8, moment de destacar els principals titulars d'aquest dimecres 22 d'octubre, en què el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha defensat l'ampliació de les places d'agroestades en explotacions agràries professionals després de consensuar amb el sector.
A la reunió que ha mantingut avui a hora baixa amb la pagesia, Simonet els ha exposat els objectius de la nova llei agrària de les Balears i ha fet un repàs de les aportacions. El conseller pensa que pujar de 6 places a un màxim de 10 podria ajudar a millorar la competitivitat del sector i, a més, no se'n crea cap de nova.
Any rere any anem a sumar.
Sí que s'han augmentat les places de 6 a 10, però hem de tenir en compte que tot el sector demanava augmentar-les. Algunes entitats agràries demanaven fins a 14 places. Dues ho demanaven 12 i una altra ho demanava de 10 places. Però s'ha posat la de 10, la mínima que hi hagi d'haver.
Més de 800 persones viuen al carrer Mallorca per mort de la crisi de l'habitatge.
Càritas, però, diu que aquestes dades no reflecteixen el creixement real del fenomen del sensellarisme, perquè les entitats només poden atendre un nombre determinat de persones. La responsable d'habitatge de Càritas, Teresa Riera, diu que les persones sense llar són molt sovint persones treballadores, però que no poden accedir a un habitatge.
La illa travessa una profunda crisi d'habitatge que està accentuant l'exclusió social i empeny a més persones al sensellarisme. La dificultat per accedir a un lloguer a preu assequible, sumada a la precarietat laboral, converteix el dret a un habitatge digne en una utopia per moltes persones.
Una tesi doctoral de la UIB revela que 4 de cada 10 adolescents de Palma pateix inseguretat alimentària, és a dir, no tenen un accés regular a una alimentació suficient, segura i adequada.
Són els resultats de la tesi doctoral de Laura Capitán Moyano, que posa el focus en aquest problema, que creix també a escala mundial. Segons apunta, els adolescents són especialment sensibles pel fet d'estar en una etapa de molts canvis físics, emocionals i socials.
Més temes. Maó és la ciutat amb més contaminació per ozó de tota Espanya, segons Ecologistes en Acció.
Ha superat els límits fixats per l'OMS perquè 3 de cada 4 dies des de principis d'any registren aquest excés de contaminació. Entre els motius hi ha el trànsit marítim i aeri, la central tèrmica del port i també la seva ubicació geogràfica. Miquel Àngel Ceballes és el coordinador de l'informe d'Ecologistes en Acció.
El problema no són únicamente las emisiones producidas en las propias Islas Baleares, en este caso en la isla de Menorca, sino también que por su ubicación geográfica a Baleares llega la contaminación procedente pues del sur de Francia o incluso del propio litoral mediterráneo español e incluso de Italia.
Tècnics de l'Ajuntament d'Inca han agafat mostres ja de l'edifici del qual ahir es va ensorrar el sostre.
Les 15 persones que van haver de ser desallotjades de 6 famílies diferents esperen els resultats de les anàlisis del material per saber quan podran tornar a casa seva. El regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, ha explicat que hi ha dues possibles causes de l'incident, que les vigues estiguessin en mal estat o que l'immoble pateixi aluminosi.
Si ha estat un mal estat de les vigues, doncs se farà una intervenció més ràpida i les famílies podrien tornar més aviat. Si estan afectades per aluminosis, aleshores s'hauran de fer més cates i s'haurà de fer una intervenció ja més en profunditat, més lenta i més llarga.
Són ara les 8:04. Més notícies a les 9. Comença ara Xiu Xiu.